La bona nit ja.
Adéu-siau.
Gràcies.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, després del fracàs i desengany per no haver estat ben rebut pel papa Bonifaci VIII, fou acollit per Felip el Vell a París per recomanació del seu oncle Jaume II de Mallorca, on tornà a presentar l'art a la Sorbona i aconseguir alguns seguidors com Tomàs Lemaizier. I allà, els esforços que atacava vigorosament l'averroisme, que penava guanyant adeptes en l'ambient universitari sense gaire èxit, fins que el juliol de 1299 va romandre a París, on va compondre l'arbre de la filosofia d'amor i probablement el cant de Ramon, de caràcter autobiogràfic. L'octubre de 1299, Ramon Llull era a Roma, on va acabar els proverbis de Ramon, i a Barcelona, on Jaume II l'autoritzà a predicar a les sinagogues dels seus dominis. Durant l'any 1300 residia a Mallorca i dedicat a escriure i a predicar als musulmans de l'illa. Aquell mateix any, el gran cant dels tàrtars vencia els musulmans a Síria, la qual cosa aixecà expectatives de recuperació de Terra Santa per als cristians. Per aquest motiu, Llull inicià un viatge cap a Orient que el portà a Xipre, Armènia i Jerusalem. A l'illa sol·licità a Enric II de Xipre poder predicar als cismàtics xipriotes i el seu suport per evangelitzar els monarques musulmans propers de Babilònia, Síria i Egipte. Però el rei no li prestà gaire atenció. Més tard, potser a la mateixa illa o Armènia, un criat i un clergue que l'acompanyaven l'emmetzinaren per assassinar-lo. Recuperar la salut a Limassol, acollit per Jacques de Morlaix, el darrer gran mestre de l'Orde del Temple.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, que cada setmana us porta la informació econòmica i social més rellevant. Després del comiat de Ted Cruz, de la cursa de les primàries republicanes dels Estats Units, ahir va ser John Kasich qui va anunciar la seva retirada. Així sembla que, malgrat la polèmica inicial i la mala relació que té entre els membres del seu partit, Donald Trump serà el candidat del Partit Republicà. Si es confirma finalment com a candidat, les eleccions enfrontaran Donald Trump i Hillary Clinton. Quines conseqüències mundials tindrà una o altra victòria? En parlarem a la segona part del programa, a l'Àgora, amb Ana Boza, David Ciudad i Xavier Melo. Però abans parlarem de futur, de demografia i d'economia. Parlarem de les pensions i les assegurances amb Lluís Ferrer, president del grup Ferrer Ojeda. Parlarem, doncs, de demografia i assegurances. Així comencem el Plusvàlua, com sempre, amb la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero i qui us parla, Carla Gràcia. Avui amb l'artista del dia, el cantant de Liverpool, Ian McCulloch, que va ser líder de la banda de rock Echo and the Bunnymen. Els Bunnymen van gaudir de bones crítiques a finals dels 70 i principis del 80, i McCulloch va abandonar la formació per proseguir la seva carrera en solitari. Avui ens acompanyarà el Plusvàlua. I així comencem l'editorial d'avui del senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Una de les conseqüències més preocupants de la crisi en la qual encara ens trobem és, sens dubte, la creença que el nostre sistema de pensions públiques és insostenible amb les condicions actuals. Entre els arguments esgrimits en relació a la crisi del sistema de previsió actual figura en primer lloc la demografia. I és evident que el fet de que la gent visqui molt més anys que temps enrere porta aparellat un temps molt més llarg de jubilació i, per tant, de dotació dels subsidis públics. No obstant això, aquest procés de longevitat ja ve de lluny i, en canvi, la percepció d'una situació de col·lapse de les pensions és molt més recent, de fet, a partir dels inicis de la crisi. Entenem, per tant, que en el món de les assegurances i de les pensions en general juguen dos elements fonamentals, la demografia i l'economia. Com dèiem, els aspectes demogràfics són evidents. Les baixes taxes de natalitat i l'allargament de la vida són factors essencials per la viabilitat futura d'un sistema de pensions públiques. Però no podem oblidar que l'element primordial és l'econòmic, ja que l'equilibri futur del sistema de pensions depèn de l'ocupació, dels nivells d'atur, dels nivells salarials i de la productivitat. És per aquest motiu que la situació crítica actual ha passat en relleu de forma la viabilitat futura de les pensions. Es parla molt de la necessitat de l'existència combinada d'un sistema públic amb plans de pensions privats a ficar els ciutadans en el possible complementin la seva futura pensió. No cal dir que aquesta possibilitat vindrà determinada per la capacitat econòmica individual, en definitiva, vindrà donada per les possibilitats que l'activitat econòmica proporcioni llocs de treball de qualitat amb alts nivells de productivitat i competitivitat, situació que, malauradament, en aquests moments no es dona. Per tal de parlar sobre aquest tema, sobre pensions, sobre assegurances, sobre demografia, avui hem convidat a un invitat ben cordial, que és el senyor Lluís Ferrer, president del grup Ferrer Ojeda, que ens deia al principi ja, no, parli'm de tu, que aquest tema de la demografia és complicat i cal parlar-ne en proximitat. Senyor Ferrer, bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres avui.
Molt bona tarda i gràcies per convidar-me a aquest programa.
Quin és el tema de la demografia?
Bé, el tema de la demografia, jo crec que l'hem enfocat molt bé, la presentació està molt bé. Està molt ben enquadrat, no? Depèn de dos grans factors, no? Una cosa, la demografia depèn sobretot, i ens fa que hi hagi unes tensions, que creï tensions en els sistemes de l'estat de benestar. I les crea no només en el... Les crea per un increment de la despesa pública important que no ve només donada pel sistema de pensions, sinó ve donada també pel sistema de la sanitat pública. És a dir, la demografia i aquest desplaçament de l'envelliment que ja està, que estem tenint, combinat amb la poca natalitat que tenim en el nostre país i sobretot a tots els països de la Comunitat Europea, potser amb l'excepció de França, que és l'únic país on té una natalitat que pot anar recuperant aquestes tasses de recuperació, com dèiem, fa que aquests dos grans pilars de l'estat de benestar, que són la sanitat i les pensions, tinguin unes tensions importants i dir un increment de la despesa molt gran, no? I això és el que ens fa que i aquesta demografia ens condicioni aquest estat, no?
És a dir, viurem més.
Sí, viurem més. Ja estem vivint més, eh? Tots estem vivint més, no? Però no només viurem més, eh? Viurem més i viurem més necessitant... Poguent fer més coses, per tant, necessitant més recursos, eh? Durant tots els anys en els que viurem. Recursos en tots els sentits, tant privats com d'atenció pública. I a part de que viurem més, el que estem fent és que, com que la natalitat no està a les tasses de reposició que hauria de ser, cada vegada serem menys persones. Serem menys persones i cada vegada el percentatge de persones més grans de 65, 66 anys serà molt important, no? Estem veient que en aquests moments, o bueno, en els moments, fa 2-3 anys podia haver una tassa d'una persona de més de 65 anys per cada 3 persones de menys, no? De 65 anys, hi havia una relació de 1 a 3, 1 a 4. I s'està calculant que d'aquí no gaires anys, d'aquí 20 i pocs anys, pues aquesta relació pot acabar sent de inversa, quasi bé, eh? O de 2 a 3 o inversa.
Déu-n'hi-do.
És molt important. Per això la demografia és un problema... O és una qüestió que ens condiciona molt, eh? Tots aquests sistemes de pensions que dèiem, més poder que el problema de la crisi, perquè al final una crisi més o menys acaba passant, i una crisi, pel que fa a les pensions, doncs ho podem parlar, però té l'ajuda dels fons de reserva que hi havia, que ajuden en els moments de crisi, però el problema demogràfic, si no s'ataca d'alguna manera, i és molt difícil d'atacar, no és passatger, és sistèmic, no? I es queda allà posat i ens crearà, pues, bueno, ens crearà un nou camp on haurem d'adaptar-nos tots, tant el que són les autoritats públiques o les ajudes públiques, les pensions públiques, com el que hagi de fer cadascú de nosaltres des del món privat.
A més, no només hi hauria aquesta relació, no?, de 2-3 persones de més de 65 anys per una de menys de 65 anys, sinó que els joves arriben més tard al mercat laboral, a més amb uns contractes laborals més precaris, amb menys inversió, podríem dir, a la despesa pública o al tresor públic, i a més triguen molt a poder-ne fer. És a dir, un autònom, per exemple, un jove que finalment es fa autònom, triga molt en tenir una estabilitat, en pagar les quotes de manera seguida i quotidiana, i a més les quotes més baixes. Això, a més, no ajuda. No,
evidentment no ajuda gens, no? Una mica, dèiem al principi, per tant, per tot el que dèiem, és absolutament necessari aquesta col·laboració entre els sistemes públics i els sistemes privats. Aquí, en el nostre país, doncs portem uns 20 anys de retras en aquesta col·laboració respecte als altres països, o la majoria de països desenvolupats de la Unió Europea, on doncs el segon pilar de les pensions, diguem-ne, està molt desenvolupat, i el tercer pilar també bastant desenvolupat. Aquí el segon pilar quasi bé no existeix, no? Ens estem fiant tots del primer pilar. I, bé, llavors, aquest és un dels temes importants que ens hauríem de posar...
Quan parlem de col·laboració, es refereix a que les persones, més enllà de les pensions que puguin percebre, confien en un pla de pensions privat que els hi complementi?
El que estem dient, o el que creiem, no, és una mica que on tenem i el sistema espanyol on acabarà anant, és, ja està passant, no? Que anirem a uns volums de pensió, a uns nivells de la pensió molt equiparables a la resta d'Europa. I la resta d'Europa, pues, un pensionista més o menys, si parlem de mitges, parlem de mitges, una persona que tingui un salari europeu d'uns 2.000 euros al mes, aquesta persona, quan es jubila, pues, es jubila al voltant d'una pensió màxima del 65% d'aquest salari, no? Llavors, aquí en el nostre país això no passa, el salari mig és potser un altre, però la pensió màxima que hi ha en aquest país respecte a aquest salari mig, nosaltres estem entre un 80, entre un 75 i un 80%, no? Per tant, ens acabarem posant en el nivell europeu. Dius, això,
clar,
potser es pot parlar, després. Sí, clar, per això és necessari
el segon
pilar.
El problema és el salari,
no? Evidentment, no.
També,
és el
sobre
salari,
la base, sí,
i el volum, no? Si volem tenir unes pensions públiques d'un volum que el sistema no el pot donar, perquè el sistema, per la demografia i per l'economia, no el pot donar. I perquè si no el dona a altres països europeus, difícilment ens el donarà a nosaltres. Per això es necessita i és absolutament necessari el segon pilar, i inclús el tercer, per poder-te aproximar el màxim possible en la retribució que tenies abans de la jubilació. Que és una aspiració molt, molt normal de molta gent, no?
Què suposa tenir una assegurança, un pla de pensions o qualsevol via privada?
Home, el primer que suposa és haver pensat realment en el teu futur, haver-te preocupat del teu futur, haver analitzat tot això que estem dient, i ser realista, no? Suposa ser realista i suposa no pensar que l'Estat m'ho solucionarà tot el dia que em jubili, que tot vindrà donat per l'Estat, sinó que jo he de fer alguna cosa, jo he de contribuir, d'alguna manera, a fer-ho. Igual que el sistema de pensions públic, el que tenim, és un sistema de repartiment, el qual vol dir que els que estan treballant estan pagant les pensions dels que estan jubilats, amb l'expectativa de que quan ells estiguin jubilats els que després treballin els paguin les seves, i això és una roda d'aquesta. Aquest és el sistema públic de repartiment, explicat molt, molt escuetament. El sistema privat és absolutament diferent, no és el de capitalització. Dic, jo em complementaré aquest sistema públic del que em pagaran els altres, perquè no arribaran a pagar-me més del 65% del que jo cobrava a l'últim salari. Si jo vull un complement, pues, evidentment, haig de buscar sistemes de previsió particulars, no?, i privats. I aquests sistemes, un d'ells, pues, són els plans de pensions. Hi ha molts altres, no?, molts
Quins
sistemes.
Quins altres hi ha, senyor Ferrer?
Dins del món de l'assegurança, bueno, clar, hi ha els assegurats, els que estan dins del món de l'assegurança i els que no estan dins del món de l'assegurança, no? Aquesta crisi ens ha ensenyat algunes coses, no? Ens ha ensenyat que abans hi havia uns sistemes, no sé, que s'han trencat una sèrie de paradigmes que teníem a la societat des de fa molts anys. S'ha trencat un paradigma, per exemple, d'una estructura familiar molt determinada, molt àmplia, d'unes ajudes que avui dia inclús hi ha estructures monoparentals. Vull dir, i llavors aquí és difícil, tu has de fer tot per tu, no pots un sistema. Abans les famílies amb els senyors ajudaven molt perquè es vivia molt dins d'elles, dintre el seu àmbit. Això és un tema. Un altre tema, un altre paradigma que s'ha trencat també és el dir, bueno, la vivenda és un bé que no baixarà mai de valor. Hem vist que amb la crisi, pues, això s'ha trencat també. Ja no es pot dir tan obertament així. En una època com aquesta, de baixos tipus d'interès, o de molt baixos tipus d'interès, ja pensar, jo visc del rendiment d'un capital i acumulat durant la vida, ja no puc viure d'aquests rendiments, perquè els interessos ja no... Ja tampoc són. És a dir, tot això ha canviat molt, amb el qual vol dir que un s'ha de plantejar quins són els sistemes complementaris, els sistemes privats de previsió, que li poden fer. I un d'ells, un dels que tenen molta, molta incidència en aquests moments són els sistemes asseguradors, on tenim per un costat els plans de pensions i per un altre costat tot el que serien els productes d'estalvi, no? Els productes d'estalvi de jubilació. Que n'hi ha molts, i diversos, i a cadascú, pues, li pot encaixar el que en cada moment li convingui.
Què ha de fer una persona quan es comença a plantejar, doncs, la situació, o no confio en la totalitat de les pensions, o en el futur, o visualitza aquesta situació que ens plantejava senyor Ferrer, i pensa, potser hauria de fer alguna cosa, potser hauria de buscar un pla de pensions, o potser hauria de buscar una assegurança. Com escollir entremig de tants productes, i què és el que cal tenir en compte?
Jo això ho tinc molt clar, i no puc dir-ho d'una altra manera, i és absolutament claríssim, no? Com qualsevol altra cosa a la vida, quan es planteja fer qualsevol projecte, busca un professional del tema. Si et planteges fer una casa, busques un arquitecte. Si et planteges fer un contracte, busques un advocat. Si et planteges parlar de la teva previsió, doncs busques un especialista. I en aquests moments els especialistes, jo crec que els més qualificats en aquests moments en el país són els mediadors d'assegurances. I crec que són aquests el que un ha de buscar, ja sigui un agent, ja sigui un corredor, que li pugui assessorar perfectament en tot el tipus de productes, la gamma del que pot fer. Parlar, veure bé quina és la seva situació personal, analitzar-la a fons de cadascú. No és el mateix una família que deia abans, una persona sola, que una persona o un matrimoni acabat de casar, amb fills, sense fills, amb hipoteca, sense hipoteca. En cada una d'aquestes situacions s'ha d'analitzar bé a fons i veure tota la gamma de productes que hi ha al mercat i anar escollint o anar confeccionant el producte que més li escaigui i que més correspongui a les seves necessitats. I això crec que ho tenim claríssim, no?
Miri, li explicaré una història. Sí. Estem aquí amb el senyor Lluís Ferrer, president del grup Ferrer i Ojeda, parlant sobre demografia i assegurances al Plusvàlua, com cada dijous. I m'agradaria explicar-li una història, senyor Ferrer. Jo era de les que pensava, això de les assegurances és por. És transmetre'ns una por de que poden passar coses, de que pot anar tot malament, etc. No? I fa poquet, doncs, la meva situació personal ha canviat. I això ha fet que comenci potser a tenir por o potser a plantejar-me el futur d'una altra manera. Quin és el moment de plantejar-nos que hem de cuidar des del punt de vista de les assegurances o d'un pla de pensions? Existeix un moment en què diguis, doncs mira, abans, als 50 anys, als 40 anys, als 30, als 20, no?
Sí que existeix aquest moment, i aquest moment és el més aviat possible per cada situació. El que passa és que és una mica el que dèiem, no? Jo voldria dir una cosa, de totes maneres, no, l'assegurança no transmet por. Això, suposo, si ho fem és que ho fem molt malament i no ho sabem fer, no? L'assegurança el que té que transmetre és el que el seu nom indica, seguretat, tranquil·litat.
Clar, però es transmet a través de la incidència de la por. Bé, no, és a dir, tu tens por que deixaràs... pot passar alguna cosa, deixaràs sols els teus familiars, i a partir d'això doncs ho assegures.
Quins instruments tens, no? Sí. Perquè si passa, doncs no, deixa tranquil·litat, no? Mm. Evidentment, si parléssim, és a dir, el que dèiem, no? El que hem de veure és exactament el que necessitem en cada un dels moments, sí? I lògicament, hi ha una cosa que és, no sé, però seria cau pel seu propi pes, no? Dius, quan abans comencis a estalviar, més capital acumularàs. Això està molt clar, no? Això seria molt fàcil dir-ho així. Però jo crec que un professional, no?, del món de l'assegurança, fent el que dèiem abans, analitzant la situació de cadascú, dius, m'ha canviat la situació personal. Igual és que hi ha hagut algun fill. Vull dir, i, bueno, podria ser, no? Dius, és un moment important que canvien les perspectives i les visions d'una parella, per exemple, o d'una persona, el moment de tenir un fill. Cap a aquell moment de tenir un fill, que normalment succeeix a edats relativament joves, potser el pressupost que tinguem per dedicar a l'assegurança no l'hem de dedicar a la jubilació. Podem dedicar a una pòlissa de risc, perquè potser el més important en aquell moment per aquella persona és si a mi em passa alguna cosa, com queda el meu fill, deixa de tenir els ingressos que com a pare o com a mare li puc aportar, més que pensar que jo, que tinc 27 anys, m'ho invento, què passarà quan en tingui 67, no? Vull dir, en aquest moment potser és millor, o potser és més aconsellable el pressupost que es pugui destinar al tema de la previsió, una part important, el que és el risc, i a mesura que el fill vagi creixent, doncs anem baixant el risc i anem pujant la jubilació, no?, la previsió amb jubilació. Dic que en cada moment, ara, quan és millor, el més aviat que es pugui, perquè que això és el que ens passa en aquest país, que hauríem de començar ja amb el segon pilar, l'hauríem de fer, no avui, abans d'ahir, no?, i aquí ens hauríem de posar tots d'acord per tirar-lo endavant.
Senyor Lluís Ferrer, si li sembla bé, li presento els nostres tertulians d'avui, que a més alguns són especialistes en temes relacionats i estic convençuda que tindran moltes coses a dir. Ens acompanya la senyora Anna Boza, advocada. Bona tarda, Anna. El senyor David Ciudad, director del 112 i consultor, exdirector, disculpin, és veritat, recent, això a més a més.
Bona tarda.
Bona tarda. El senyor Xavi Melo, doctor en economia i expert en mutualitat, a més a més.
Gràcies, bona tarda.
Jo volia començar preguntant-los sobre el tema una mica que també plantejàvem a l'inici de l'entrevista. La demografia baixa, l'esperança de vida augmenta, l'economia no millora el ritme que seria necessari i el deute de l'Estat és del 100%. Tindrem pensions?
Jo estic convençut que sí. Ara estic d'acord amb el plantejament que feia en Lluís de que les pensions públiques a nivell com passa a Europa no arribarem al 100%. Estarem en torn a un 65-70%. Estic d'acord. El plantejament és si són sostenibles les pensions. Evidentment, com has parlat tu abans, Lluís, l'esperança de vida ha augmentat, vivim més, ens envellim. Crec que cal demanar als governs, als diferents governs, que plantegin les polítiques d'envelliment en el centre de l'agenda polítiques i socials i per fer les pensions públiques sostenibles. I focalitzem molt el tema de l'envelliment com el principal factor perquè les pensions siguin sostenibles, però jo crec que hi ha més, que és el tema de la creació d'ocupació. És un factor fonamental. Després hem de fer polítiques de creació d'ocupació atractives, lluitar per reduir la desigualtat amb les rentes. És un factor molt important i jo crec que és el que tenim també capdalt, que és la lluita contra el frau fiscal. Ara estem en període de renda i tothom sabem que el frau fiscal a Espanya estem parlant de 65.000 milions d'euros, pràcticament que és el pressupost del Ministeri d'Educació i de Sanitat junts, o el deute que té el govern de Catalunya. Si hem de lluitar contra el frau fiscal i d'aquesta manera que ho faríem més sostenibles el sistema.
Gràcies, senyor Ciudad. Senyor Melo.
Jo
amb
l'ànim de fer tertúlia, doncs no estic d'acord, no estic massa d'acord amb el senyor Ciudad, amb el sentit de que jo no donaria un optimista tan clar a la gent que ens escolta sobre si cobrarem les pensions. Bé, a mi m'agrada tenir-li, això que és de mena soc optimista, però hi ha un article d'un doctor en economia, d'un Premi Nobel d'Economia dels anys 60, sembla que era el 66-67, que es deia la paradoxa de la seguretat social. La paradoxa de la seguretat social, venia a dir, era una formulació matemàtica molt complexa, venia a dir que la rentabilitat del sistema de la seguretat social depenia de dues coses molt òbvies, que ja sabem i que estem aplicant des de fa temps, però que no, i que el sistema privat, evidentment, ho té molt clar, i és que depèn del número de gent que treballa en un sistema de repartiment. Si hi ha més gent que treballa, va millor. Si hi ha menys gent que treballa, no. No el número de parats ni el número d'ocupats, sinó les hores que treballa el país. Aprofito per dir que les hores que treballa el país són menys de les que es treballaven fa uns anys, encara que hi hagi més ocupats. I la segona, del salari. Esclar, si tens un salari alt, cotitzes més. Si tens un salari baix, cotitzes menys. És a dir, que per cobrar les pensions és número de gent que està treballant, hores de treballades al país, i salari. El salari és la productivitat. Les dues coses baixen. El fons de la seguretat social, amb les aportacions que es faran en aquests anys, les previsions més optimistes, de fet, són el 2007, però podem posar el 2018. Amb la qual cosa, no vull dir que s'acabi el sistema de pensions el 2018, però, evidentment, hi haurà retocs molt, molt importants.
Entre 2018 és d'aquí 2018... un any i mig.
Sí. Si, a més a més, a això li sumem la demanda de grups polítics que volen implementar una renda mínima, si, a més, que pagarem algun dia el 100% del que tot el que produïm durant un any, doncs a mi no em surten les comptes. Per tant, jo aniria per la línia de fer o de contemplar assegurances privades, tot i que també és molt difícil. perquè l'estalvi està disminuït. Lamento no ser més optimista.
Senyora Boza, és sí. més optimista vostè?
No, no sé, mira, jo trobo que ja és tan difícil el dia a dia que ja tant així aquest curt, llarg termini costa més d'imaginar. Jo me recordo quan era petita, el meu avi em deia que no tindria pensió jo quan seria gran. Perquè...
Ah, sí?
Sí, ja m'ho deia.
Jo
recordo.
Pensava que això només era de... nou, era modern.
No, no sé, el meu avi m'ho deia, l'avi Pepito.
L'avi
Pepito m'ho deia, diu.
Són intel·ligents.
Sí, mira, no sé, els anys 80 o 70, me'n recordo que m'ho deia. Ell diu, no ho tindreu, diu, perquè s'està gastant tot el que s'ingressa ja es gasta, no hi haurà una previsió de, no hi ha una previsió de futur. I efectivament, havent una demografia com és la que hi és, que disminueix la gent jove, que hem de mantindre la gent gran i cada vegada anirà més, doncs clar, no hi haurà fondos. Jo és que em costa també creure. Jo més aviat m'inclino també que percebrem un 50% o alguna cosa, percebrem com una mena d'ajut, però res més. Jo em veig treballant tota la vida, és que no sé, jo mateixa sí. jo em veig treballant tota
jo
la vida.
Crec que la nostra generació, perdona, que
sí,
us ho dic,
sí, no, no.
treballarem.
Jo em veig.
Sí. Però, per tant, sí, digui'm, senyor Ferrer.
Jo crec que, a veure, jo, però jo crec que sí que no podem deixar sobre la taula un missatge de que el sistema desapareixerà, de que no tindrem pensions. No, jo no soc, a veure, no és que sigui excessivament optimista, no? Però sí que intento, o m'agradaria posar una mica, perquè, clar, no? els oients poden pensar, a veure, quin... I tot i defensant que és el meu camp, és el que el sistema privat d'estalvi per les persones, o de previsió global per les persones, no podem perdre de vista dues coses. No? Primera, que el sistema de pensions públic és un sistema que està establert dins de la Constitució. Per tant, això és un pacte constitucional que per canviar-lo hauríem de canviar la Constitució. Això és el primer que hauríem de fer. No és tan fàcil, eh? Vull dir, eliminar el sistema. El que sí que és cert, i és absolutament cert, amb això sí que estic d'acord amb tots, és que el sistema de pensions públiques persistirà i existirà, el que passa que la quantia que cobrarem, com ben deia, serà molt diferent. Estem parlant dels 60, dels 50, no ho sé on estarem, no? Però possiblement, és a dir, el resta de països d'Europa no passen del 65% del salari, de l'últim salari, suposat un salari de 2.000 euros l'any. És a dir, això és el màxim, la mitja que té tothom. Llavors, bueno, d'aquí en avall estarem una mica tots. Per tant, jo crec que el que hem de dir a la gent és que sí que existirà un sistema públic, ara que no serà, que ningú es pensi que serà suficient per la seva, pel seu manteniment un cop jubilat, no? Que ell té que fer alguna cosa. L'Estat ha de fer algunes altres coses, com és el segon pilar, i ell ha de complementar-ho amb el tercer. Però l'Estat i a les organitzacions empresarials i sindicals els hauríem de demanar que de veritat es posessin a treballar en sèrio amb el segon pilar. I després l'Estat que hauria de fer, doncs, ajudar a que es pugui constituir el tercer pilar, no? Que és el total i absolutament privat. I a partir d'aquí, home, jo crec que si tots fem el que hem de fer, doncs, bueno, al final ens en sortirem d'una altra manera, amb un sistema canviat i amb un sistema diferent. Però no s'eliminarà el sistema.
El que està clar és que...
Al final ha dit tot el mateix amb paraules més amables.
No.
El que està clar...
Jo crec que no.
Ens hem posat negatiu.
No.
Sisplau.
Dos blocs. Un que defensa el sistema de sanitat i altre que diuen que s'acabarà.
Fa por que s'acabarà, però bueno,
estem en una societat, com diu el sociòleg Bauman, líquida. Les coses no són blanques i negres. Tots estem d'acord que el sistema actual no es mantindrà. Jo no sóc cap gurú, ni ho vull ser-ho, i no ho pretenia ser-ho, però que el sistema actual no es mantindrà, jo crec que estem tots d'acord aquí. No? El percentatge, si serà un 40 o un 60, no ho sé. Però hi ha una altra dos dades que deixeu-me que us digui. La crisi s'ha deixat palès que, i això també ho coneixem, que hi ha hagut desigualtat també entre grans i joves. És a dir, la gent jove és més igual que no la gent... La gent gran és més igual que no la gent jove. I s'ha de redistribuir, també. És a dir, la gent jove necessitarà una ajuda i potser serà aquesta renda mínima que alguns grups parlen, que en podríem discutir o no. Això va a mancança amb les pensions futures. Mm. És a dir, que jo crec... Jo no dic que s'acabarà el 2020, potser si s'acaba, potser no, ni ho veurem, si és que s'acaba, no ho sé, però que hi haurà un retoc important, sí. I això perquè ho dic, i ja acabo, perquè m'està mirant malament la directora. Ho dic perquè
no.
L'última reforma que es va dir, cada última reforma que es diu, que fan els polítics, qualsevol polític, diu que serà l'última. I això és el pitjor. I, a més, hi ha molts articles a Espanya que diu, escolta'm, digueu la veritat, fem una previsió a 20 anys vista. La gent ha de saber, perquè el que tenen els països nòrdics és que hi tenen un paper de com serà el seu sistema a la seva jubilació. I aquest és un compromís de l'Estat. Nosaltres ens estan enganyant paulatinament i en part ens estan enganyant perquè no volem assumir la veritat. I la veritat és que canviarà molt en 4 anys.
Hi ha dos temes importants que m'agradaria tractar. Un és què és el que es pot fer per evitar aquesta caiguda, perquè aquí estem tirant la tovallola, no?, una mica. Doncs, per tant, tenim una demografia que no augmenta, què caldria fer? I també tenim uns salaris mínims molt baixos. Que, clar, un 65% d'un salari de 2.000 euros no és el mateix que un 65% d'un salari de 800 o de 700 euros, que a més el salari mínim està als 600, però posem 800 euros. Què caldria fer? Perquè estem tots ja dient no serà impossible, però potser encara es poden fer coses a nivell polític.
Però a més hi ha un tema, a veure, que tampoc hem de confondre's, no és que aquí estem parlant de mitges, no? El 65% és de la mitja de les pensions sobre la mitja dels salaris.
Però la mitja del salari aquí a Espanya, no és són 2.000 euros.
El que passa que a una persona d'un salari de 800 euros, la pensió que tindrà no serà el 65% d'aquests 800 euros, serà més elevada. Uh-huh. A salaris més baixos, la pensió, evidentment, serà... El percentatge de pensió és molt més alt. I, a partir d'aquí, el que en comptes de 2.000 euros en tingui 4.000, doncs aquest, la seva diferència serà molt, però molt més gran, perquè la mitja estarà sobre el 65 dels 2.000. Dic que això és relatiu. No estem dient en cap moment que tothom cobrarà el 65% del seu últim salari. Aquest no és el tema, perquè hi ha un tema, és progressiu, la pensió.
O podria ser.
Ara, és veritat el que deia el senyor Melo, de que el sistema s'està mantenint a base d'anar posant al dia les prestacions i d'anar baixant, i passàvem d'un 80 que teníem, estem baixant ja quasi a Espanya un 75, i això acabarà. I cada reforma que es faci, el sistema subsistirà si es fan aquests canvis, si no subsistirà.
El sistema, avui dia, se'n manté gràcies al final el pagament que fan els treballadors en el seu sistema de renda. O sigui, pràcticament, avui dia, un treballador que cobra, que estem en 2.000 euros, està pagant pràcticament un 40% en impostos. Mm-hmm. En canvi, la renta de capital, quan paga la renta de capital, pràcticament, que és un 6%, un 8% renta de capital. Jo crec que pel manteniment del sistema de pensions, perquè hem d'anar cap aquí, i hem d'anar contra la lluita contra el frau fiscal, que és molt gran, aquest país, és molt gran.
Llavors, i aquí la capacitat d'estalvi que tenim també és minsa, perquè, clar, quan tens 4 duros estalviats, els has de pagar per impostos.
Això és el que anava a preguntar-los, perquè aquí estem parlant molt alegrement de dir, doncs, busquem unes vies privades de pensió, que cadascú es pugui treballar, però els marges que donen avui en dia els salaris no són tants. Abans, no sé si, i això també ho poso en dubte, si el sistema capitalisme de consum que tenim ara, que ens porta a consumir més i a gastar més, per tant, ens suposa que estalviem menys, i antigament s'estalviava més, que això pot ser, però també els salaris són inferiors. Què caldria canviar? Perquè jo crec que hi ha moltes famílies que no poden, ara mateix, que potser ens estan escoltant, i ara mateix no poden dir, doncs dedico 50 euros al mes. O
quina quantitat seria la que s'hauria de dedicar al mes? Això. Depèn de cadascú. Però un clar, mínim, amb 50 euros al mes pots fer alguna cosa? O
depèn de quan comencis.
Més aviat comencis.
Clar, si comences als 62, no podrem fer res, no? Si comences als 20, possiblement.
Possiblement, als 20.
No, clar.
50 euros al mes.
No m'assustis, que jo...
No, però a veure, no. 50 euros al mes, 50... Això depèn de moltes coses, no? Hem de veure una mica aquí, en cada moment, el seu enquadrament en aquests moments. Ho dèiem abans, clar. A veure, el sistema nostre de pensions públic, és un sistema, com hem dit molt, de repartiment. I això porta implícit el que hi hagi un creixement de l'economia, del producte interior brut, i que, per tant, hi hagi un increment dels salaris cada any, perquè necessitem pagar més pensions, per tant, jo haig de cobrar més salari per poder contribuir més, per pagar a més gent que està jubilada. I quan jo em jubili, com que serem més, els que vinguin a darrere, si el producte interior brut ha crescut, els salaris també hauran crescut i també podran pagar les pensions dels que estarem jubilats en aquell moment. Però clar, però això la crisi ho ha trencat i què ha passat? Gràcies a Déu teníem un fons de reserva, que ens hem menjat quasi el 50% d'aquest fons de reserva de les pensions. Però en algun moment, per això deia abans,
però
que
no depèn tant de la crisi com de la... Però és molt desigual, això, el problema és que hi haurà persones que potser, els que estem aquí a la taula, potser podrem dir, doncs fem aquest esforç, i hi haurà persones que potser no el podran fer. I potser amb aquest 65%, o el percentatge que sigui respecte al seu salari, no podran viure.
El que s'ha de fer, de totes maneres, és... Jo crec que el que s'ha de fer és, de veritat, enfocar el tema de l'estalvi, en particular, des d'un punt de vista de voler-lo promocionar. Avui dia els incentius fiscals o el tractament fiscal de l'estalvi no ajuda gens a estalviar ningú, i menys a les persones amb salari més baix. No? Un dels grans problemes que es plantegen al mercat de l'estalvi privat és dir com podem anar a buscar estalvi o com podem incentivar a persones amb salaris molt baixos, amb salaris de 1.000 euros al mes, com podem incentivar a que estalviïn. Aquí, si no hi ha una ajuda fiscal, si no hi ha una ajuda per part, és veritat, dels poders públics, que es posin d'acord, no?, totes les administracions, amb incentivar aquest estalvi, és molt difícil. I això va passant, cada vegada s'estan retallant més les ajudes a l'estalvi. Abans teníem els plans de pensions estaven a 12.000 euros l'any, ara només són 8.000, ara no sé què, ara... Cada cop, en comptes d'ajudar, i aquí es van retallant aquestes ajudes, que serien les que podrien fer que es plantegessin polítiques.
Hi ha un altre element que per mi és important aquí, és el rescat de l'estalvi. Tu has estalviat tota la teva vida, des del 20 anys, 30... I quan vas a rescatar el teu... Què passa? Quan
has de pagar tots els impostos que no has pagat fins ara. Quan més et dolen.
Has estat estalviant tota la teva vida amb tot l'esforç que implica a tu i a la teva família, tot el teu entorn.
A mi em feu riure una miqueta, perquè, clar, si tens deduccions durant el període d'imposició, has de tributar quan recullies, perquè és que si no...
Bueno, depèn, no és el mateix un pla de pensions... Un pla de pensions...
No, el que em refereixo és que, en realitat...
Jubilació i un pla de jubilació.
Absolutament al revés.
Perfecte tenir pensions altes i perfecte no tributar, eh? Jo estic a favor que es persegueixi el frau fiscal, però clar, o els plans de pensions, o tributes abans o tributes després.
Aquí estic d'acord.
Aquesta és la qüestió, que en algun temps se'ns ha posat al cap que no tributen, i no és que no tributin, és que no tributen en aquell any.
Difereixes, però sí que difereixes la tributació.
Exacte.
I, de fet, sí que tributes, o que vas a tributes, tu dedueixes a la base.
Exacte. Llavors, durant un temps.
Mentre el constitueixes. I tributes, el que estàs fent és diferir la tributació.
Estàs diferint.
Cosa, el que si realment hi hagués, diguem-ne, una política global de que això és un complement necessari i s'entengués com un complement necessari a la pensió pública, perquè la pensió pública s'ha reduït, lògicament, aquesta tributació a futur hauria de tenir algunes ajudes, algunes deduccions. Mm-hmm. No? Sí. No tributar igual com a renda del treball, sinó ja que tu has fet aquest esforç particular per ajudar al sistema públic, després, en el moment del cobro, el sistema públic t'hauria d'ajudar-te una mica. No? I que això és el que no hi ha ara. Ara, és veritat, tributes el mateix, ara que després, no? Però sí que s'hauria d'anar per aquestes vies.
Però encara no hi ha el concepte que això ajuda al sistema públic.
No hi és. Home, si no tenim desenvolupat el segon pilar, aquest tercer, que és el particular... Ja sembla que estem parlant de ciència-ficció, no?
Senyor Lluís Ferrer, avui parlem una mica de ciència-ficció o de proximitat, però se'ns ha acabat el temps d'un tema tan important com són les pensions. Gràcies per ser amb nosaltres. El senyor Lluís Ferrer és president del grup Ferrer Ojeda i es dediquen precisament a això, a orientar les persones, no?
És la nostra feina. Moltes gràcies per convidar-nos aquí, en aquest programa, i per poder, almenys, explicar una mica la nostra visió sobre aquest problema tan, tan important que tenim tots. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ferrer. El convidem a l'Àgora, a la tertúlia econòmica. Perfecte. Gràcies.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. L'Àgora. Així doncs, sembla que tindrem un cara a cara entre Donald Trump i Hillary Clinton. Senyora Ana Boza, senyor David Ciudad, senyor Xavier Melo, senyor Lluís Ferrer, com veuen aquesta cursa cap a les presidencials tan estreta i amb aquests candidats tan característics, com a mínim?
Home, aviam, jo ho veig lluny, perquè ho veig, doncs, no sé com diem, entre un show i una pel·lícula, que sé que ens afecta, perquè estem dintre de l'òrbita, però ho veig amb certa distància. El senyor Trump, a mi, doncs, no és que m'agradi especialment, però bueno, s'ha de respectar el moment que surt elegit i que potser els està donant una il·lusió o uns conceptes que l'electorat o que els seus seguidors doncs, esperen. A mi, no sé, potser Hillary Clinton doncs, em fa més gràcia que sigui una dona i que s'hi oposa. Jo sóc fan declarada de Barack Obama. A mi m'encanta. Llavors jo, així tal qual t'ho dic, a mi no sé, és un home... Trobo que no hi ha parangon. És a dir, jo aquest senyor Donald Trump i jo, doncs, no sé, els trobo entre una mica de Living Las Vegas o em sembla una pel·lícula. No sé aprofundir més perquè no m'hi arriba, no m'arriba a aprofunditzar més.
Els plantejaments de Donald Trump sobre alguns temes delicats, com per exemple la immigració o les guerres en les quals està ficat als Estats Units, han estat una polèmica. Com han vist aquesta cursa a les primàries, senyor Melo?
Bueno, jo crec que en Donald Trump el discurs nacional que té, això ens afecta més als de fora, és que ell ha fet molts diners i amb la seva presidència hi hauria una classe mitja més potent, hi hauria més rics, als Estats Units, els ajudaria a enriquir-se, i Hillary el que promet és que disminuirà les desigualtats entre pobres i rics i que els rics no tindran tantes avantatges. Jo crec que no ens afecta igual. Els rics seguiran sent rics i els pobres seguiran sent pobres.
Les desigualtats en els últims anys han augmentat.
Hillary, a mi m'agradaria que guanyés Hillary, em sento més proper a Hillary o Barack Obama, però és una posició personal, i crec que realment la societat americana doncs, al final haurà de decidir el que consideri és millor per ella, però no crec que estiguin molt lluny dels polítiques.
Un dels temes interessants és que s'està polaritzant molt la política, no només als Estats Units, sinó també aquí a Europa. És a dir, tenim cada vegada, i aquí a Espanya, ara amb noves eleccions ho veiem, no? Tenim cada vegada partits de més esquerra o de més dreta, no? En el cas d'Estats Units tenim una candidata demòcrata bastant moderada i un candidat republicà molt de dretes. És a dir, potser ens estem radicalitzant cap a una altra banda, senyor Ciudad.
Jo veig que estic una mica d'acord amb el que deia l'Anna i el Xavi. Donald Trump, jo crec que als estats petits sí que ha fet un discurs molt, molt radical, sobretot en el tema de la immigració, a mesura que s'ha anat apropant als estats grans, ha modulat molt el seu discurs. Per això està ara guanyant amb molta més claritat que el Ted Cruz, per exemple. No? Hillary Clinton sí que ha fet un discurs molt, molt moderat a tots els estats. Jo crec que és la candidata que pues, possiblement guanyi les eleccions presidencials als Estats Units, i amb el tema europeu, que és el que a nosaltres ens interessa, que és la política exterior, com afectarà la política dels Estats Units a Europa, jo crec que no canviarà gaire. No ha canviat gaire en aquests anys la política que ha fet Obama, del seu anterior president, no crec que canvi gaire la política. També anem amb una línia molt de la Hillary Clinton, que ha sigut la secretària d'Estat. N'hi ha molt marcat. Encara que guanyi Donald Trump, crec que no canviarà gaire la política europea.
En un moment en què les guerres del Mitjà Orient i també el terrorisme ens afecta tant, i amb una candidata, com deia el senyor Ciudad, que ha estat ficada en temes doncs, internacionals, amb una aposta per a alguns països, a més en concret, respecte a un Donald Trump que apoya molt el fet del retornament de la concentració, podríem dir, cap a l'estat dels Estats Units, més que el desplegament. Com veu aquesta influència aquí a Europa, senyor Ferrer, d'un candidat o d'un altre?
Jo crec que des d'aquesta perspectiva, no? Hi ha un candidat, no? Que és la senyora Clinton, doncs que té una experiència i un coneixement de la situació internacional molt més gran, no? que el Donald Trump, que realment no ha sigut mai un polític professional i que, per tant, aquests coneixements no els té, que estarà absolutament influït per la realitat del món, i ell pot... I tots hem vist, no?, que una cosa és el que es diu durant les campanyes electorals i després altra cosa és quan s'arriba al poder, el que pot fer, el que no pot fer, i els condicionaments que té i els que no té, no? És molt difícil des d'aquí. A mi sempre no sé, m'ha sobtat, no?, però és molt difícil des d'aquí intentar pensar o entendre, no?, què pensa un nord-americà a l'hora de votar i quins són els seus motius i quins no són els seus motius, perquè té una cultura molt diferent i una manera d'entendre les coses diferents molt de nosaltres, no?, i des d'aquí a vegades fem uns judicis que són així. De totes maneres, jo crec que, home, que si algú, no?, està pensant en disminuir la diferència entre les classes, entre els rics, els pobres, en aquests moments, jo crec que val la pena apostar per aquestes polítiques, perquè en el moment abans de la crisi que hem tingut, doncs una de les coses bones que jo crec que va portar aquells moments d'eufòria va ser l'igualar una mica, no?, el fer créixer una classe mitjana molt important, no només als Estats Units, sinó a Europa i a Espanya especialment, que la crisi ha anat desfent i ha anat fent moltes diferències que hauríem d'intentar...
Jo volia fer una consideració, perquè sempre quan enronem dels Estats Units, sempre ho veiem amb els ulls europeus i no ens veiem a les nostres pròpies accions. Quan enronem de Donald Trump, i pel carrer, és que aquest és racista o és un extremista, o no vol fer un mur, i per l'amor de Déu, i què ha fet Espanya amb els refugiats sirians? I què va fer Espanya a la guerra dels Balcans?
No només Espanya, Àustria...
No, però jo parlo d'on te posa el meu passaport, almenys avui. No sé el que posarà el 2018. No vull obrir el debat. No vull obrir debat. Però del que posa avui el meu passaport, a mi fa vergonya molt més. Els americans han sigut i són molt més solidaris, tant els de dretes com els d'esquerres, que els espanyols. Que hagin entrat 17 famílies, em semblen, a més, sirians... Vull dir...
Sí, és un tema. Si els hi sembla, desplacem a un altre tema també important, que avui la gent que té aquests diners es posa les mans al cap, perquè el Banc Central Europeu ha anunciat a través del seu web que retirarà els diners de 500 euros. No és ben bé que es retirarà, sinó que deixarà de fabricar. Això volia que quedés clar. És a dir, no vol dir que ja deixin de tenir valor els bitllets de 500 euros, sinó que a partir del 2018, que encara queda un any i mig, deixarà de fabricar-los, però els que existeixen seguiran existint.
Home, diuen que això, no?, que volen deixar de fabricar aquests 500 euros per evitar el frau, perquè és un dels bitllets on més s'acumula el frau. Però és que el que vol defraudar-li és igual defraudar amb 500 euros o acumular-ne de 20. Vull dir, no és només...
En pessetes també es defraudaven.
Sí, bueno, faràs més paquets i els dissimularàs. Els posaràs un llaç vermell i diràs que són bombons per l'estimada esposa i tothom sabrem el que hi ha allà dintre. És a dir... Que sí, que potser sí, però que aquestes mesures de frau i aquestes polítiques s'han de combatre no només fabricant uns bitllets de 500, sinó sent més contundents. Vull dir, a la fi, al cap, i al final, es tindrà un bitllet de 500, et faran sentir culpable. I en canvi, no és aquí on rau el problema. El problema és, precisament, doncs, no és només el que diem sempre tenir diners fora, és no tributar i és l'origen d'aquests diners d'on provenen, no? Més enllà de tenir un bitllet de 500 euros, que a la seva època es els Bin Laden, perquè ningú els veia, tothom sabia que existien, no? Que estaven molt ben guardats al recaudo i ara han decidit que no els fem, saps què? Perquè no els vegi ningú, millor no els fem.
Només els vegin aquelles persones.
Sí, bueno, mira, és curiós.
Els alemanys són els ciutadans que més utilitzen els bitllets de 500, eh? Vull dir, no, i no s'han deixat de fabricar per això, per Alemanya està en contra de deixar de fabricar els bitllets. La societat que més utilitza aquest tipus de moneda.
No, utilitza banya el que utilitzes concreta. Més el pagament en efectiu, sí. No només bitllets de 500, sí, sí, que és el país on fan servir més el metàl·lic versus les targetes de crèdit i tot això, eh? Però clar, ells miren el metàl·lic, bueno, bueno, els costums sí. De cada país, no?
Sí, estic amb la línia. Jo crec que és més aparador que res, perquè si s'hagués volgut acabar, doncs s'hagués posat una data final, i, escolti'm, l'1 de gener del 2008 no tindran validesa. I com això no ha sigut, doncs no té gaire conseqüència, em sembla a mi.
Tenim anunci de baixa de l'atur, un fet important, el que passa que sempre en aquestes dades tenim bones notícies, però proporcionalment al mateix trimestre de l'any anterior hem millorat. L'atur registrat baixa en 13.868 persones a Catalunya i en 83.599 al conjunt de l'Estat aquest abril. Per altra banda, Catalunya manté un creixement del PIB per sobre la mitja espanyola i, per contra, l'IBEX 35 ja resiste 5 dies de pèrdues. De fet, ja ha tingut un període bastant negatiu des de l'inici d'any, però amb les últimes situacions, doncs, sobretot d'inestabilitat política, aquesta situació ha estat pitjor.
Aquests últims cinc dies que coincideix que amb la convocatòria de les noves eleccions,
això,
no?
Això.
És a dir, estàvem pendents de que arribessin a un acord, el no haver-hi, doncs s'ha desplomat. Home, sí, clar, tota incertesa perjudica econòmicament.
No només incertesa, sinó despesa, perquè les noves eleccions davant d'un dèficit com el que tenim a Espanya suposen 130 milions d'euros.
Jo em pregunto, amb aquest tema, recuperaré el tema de l'ocupació, que crec que és una bona dada, i l'increment del nombre de filles a la seguretat sempre és bo, i la reducció de l'atur, però jo crec que també hi ha una dada molt significativa, que és l'ampliament dels contractes indefinits. Hem crescut més d'un 18%, i això és molt important, els contractes indefinits és molt important. I el tema de les eleccions, jo em pregunto, preguntes una dada, que és si que hem estat 6 mesos de govern, si els diputats que no surtin, si tindran dret a cobrar els 54.000 euros que tenen anualment dret sense retenció per 2 anys de feina. O sigui, per 6 mesos, a través de 6 mesos, igual tenen 2 anys de dret a cobrar aquesta prestació.
Sí, és interessant. És una pregunta. Aquests diners podrien invertir-se com a mínim en les eleccions. Senyor Melo.
Bueno, jo, per seguir la meva tònica del programa, discrepo. Discrepo,
jo crec que és la paraula més utilitzada del senyor Melo en aquest programa. Sí. Jo discrepo.
I és més, jo crec que em porten per això.
No, ens agraden discrepo, molt les discrepo, discrepàncies.
Gràcies. Discrepo parcialment. Amb el sentit de que hi ha menys gent que s'apunten, és a dir, que ha baixat el número de parats registrats, que vol dir que hi ha menys gent que s'apunten a les oficines públiques.
Això no vol dir que estiguin
quanta
en feina.
Gent, no cal que responem si no volem, quanta gent coneixem que estan parats, que no coben cap prestació i que no estan apuntats perquè no tenen cap confiança de que la porti i la gent s'espavila. Abans, tots en coneixem. Per tant, no vull dir que la dada no sigui bona, és bona. La del contractes indefinits és bona. Quants contractes indefinits hi han a hores? La majoria. La majoria. S'han canviat jornades senceres per jornades partides. No dic que no sigui bona, és bona, però hem de saber que l'entorn és un entorn molt difícil del que vam viure fa 10 anys. És a dir, per què ho dic, això? Perquè ara venen èpoques d'eleccions i hi haurà alguns partits polítics que faran bandera d'una cosa i bandera d'una altra. Jo crec que la situació és molt més complicada i molt més líquida. No,
estem una mica
no
cansats d'eleccions, eh? Ja portem un any.
Sí.
I segueix.
Bueno,
no?
Pues a mi no sé aquestes, aquestes eleccions no em desagraden, ho haig de dir-ho. No és per portar la contrària, perquè ningú diu res encara. Però com ens deien tant aquí a Catalunya, que no arribaríem a un acord, i que estaven fent el ridícul, i que no sé què, i ara ells...
Una petita venjança.
No, i ara, no. No,
home, però,
mira,
sí,
no passa
però,
res.
Atenció.
Si hagués passat a Catalunya, tampoc hagués passat res. No? Diria, no?
La pregunta és si podíem anar a una tercera selecció.
Ah,
veurem si hi haurà després, perquè, clar, tal com
es veu... Esperem que sí.
No crec,
esperem
perquè,
que sí, perquè llavors, si no seria...
No, esperem que no.
Un 2 de maig, que fa molt poquet.
Abans de 15 mesos necessitem un govern a Madrid.
Moltes gràcies, senyora Anna Boza, David Ciudad, Xavier Melo, Lluís Ferrer. Gràcies per haver-nos acompanyat, per
moltes
haver
gràcies.
Fet possible aquest
gràcies,
programa. Com sempre, a la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar dijous vinent, parlant, com sempre, sobre economia, societat i valors.
Thank you.